Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Torque Lab.
Dos quarts i mig de vuit del vespre. La mítica Biscuit League ens ha deixat un efecte secundari en clau Barça, ja ho deia el Salmo, en forma de lesió d'Ivan Rakitic. De fet, és un contratemps que ja hi comptàvem perquè estava sancionat pel partit del Metropolitano, però ara més s'estarà entre 10 i 15 dies de baixa per culpa d'una elongació a la cuixa. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
La pregunta obligada és, sense un pilar fonamental en l'11 de Valverde, què hem de fer i qui hem de posar en el lloc del croat?
Home, jo crec que el primer que ha de fer el Barça és mantenir l'estructura posicional que ha lluit aquesta temporada i que va ser una decisió de Valverde i que crec que l'equip ha paït bé, el 4-3-3, i per tant fer un canvi de jugador. Jo crec que el sistema no s'hauria de modificar per l'absència de Rakitic. I després jo crec que hi ha dos futbolistes que ara mateix són els candidats per ocupar aquesta posició, no? Un és Arturo Vidal, perquè és probablement el migcampista, el quart migcampista, perquè ens entenguem, qui està tenint més minuts, encara que sigui en segones parts, i l'altre és l'opció Sergi Roberto. Crec que són dos futbolistes diferents, que sobretot pel partit del Metropolitano, que és el context més pròxim, perquè després ja entrarem en partits cada tres dies i no són partits grans com aquest fins que no arribi el derbi. Hi haurà, ja, quan la pilota comença a moure's, tot es mou, però ara d'entrada som a pocs dies d'aquest partit i jo crec que Valverde haurà de triar entre un o l'altre.
Primera pregunta que em sobra bé. Per substituir un futbolista tan rigorós posicionalment, apostar per una cabra boja com Arturo Vidal és el que toca?
És canviar, però també depèn una mica què necessitarà el Barça al Metropolitano i què vol Valverde, què mira. O sigui, és evident que Rakitic, sobretot des que el Barça està en el 4-3-3 i per tant obliga que la banda que deixa lliure Messi en la pressió, perquè el Barça no s'organitza com amb l'última temporada de Luis Enrique o la primera de Valverde en defensa amb el 4-4-2, el que feia que l'equip estigués més compensat quan Messi i Suárez seleccionaven en el moment de la pressió. Ara s'ha tornat a organitzar amb el 4-1-4-1 o amb el 4-3-3 defensivament, i això fa que quan Messi marxa l'equip hagi de compensar i equilibrar. Aquí es fa més gran la importància d'una peça com la de Rakitic, però tenint en compte que no hi és i que probablement el jugador més semblant per una qüestió de disciplina tàctica o d'equilibri posicional és Sergi Roberto, Valverde no volgués modificar res, des del punt de vista més pur futbolísticament encaixaria Sergi Roberto. Una altra cosa és com veu Valverde el partit contra l'Atlètic de Madrid, i jo crec que per un partit com el del Metropolitano, Arturo Vidal en atac pot ser un jugador molt important, perquè és un jugador que arriba des de la segona línia, que sorprèn. El Barça, si es fa molt posicional contra un equip també organitzat defensivament, a vegades es fa pla, i és un jugador que apareix per sorpresa. I és veritat que a vegades, no sé com has qualificat Arturo Vidal, però has vingut a dir esbojarrat o...
Sí,
he dit
esbojarrat. Esbojarrat. Ho has sentit bé.
Doncs, clar, és un esbojarrat, és una evidència per naturalesa, però és un jugador que ha tingut Guardiola d'entrenador i que, per tant, hi ha quatre nocions i quatre conceptes posicionals que jo crec que si ell es concentra en aplicar-los també els pot resoldre bé.
Que consti que no estic qüestionant les capacitats futbolístiques d'Arturo Vidal, simplement és que la imatge que ell tingui...
La naturalesa, sí.
És la de la segona part del Betis. Desordre, anarquia, i que no sempre... No necessàriament han de ser conceptes negatius, però per substituir un tio que és el... que és la mà dreta de Busquets,
sí, sí,
perquè allò no se'n vagi a Norris, a mi em sembla un moviment agosarat, però clar, és possible que m'ho estigui mirant com Valverde des de l'òptica més defensiva i que prescindeixi del que tu deies, que és aquesta arribada de segona línia.
Hi ha moltes maneres d'equilibrar l'equip i és evident que no tens còpies. Com dius, que Rakitic és la gran crossa de Busquets és evident, i és el jugador que l'ajuda quan diríem que s'ha de treure aigua del vaixell perquè no s'enfonsis, i sobretot en espais oberts o en situacions postpèrdua, les vigilàncies defensives, i és veritat que Arturo Vidal no encaixa en aquest rol, però clar, també el partit pinta molt això, el que hem vist sempre contra l'Atlètic de Madrid, moments de necessitat de sortir bé des del darrere, però moments de sorprendre en l'arribada. Jo crec que Arturo Vidal és un jugador amb experiència. És un jugador que, com dius, que per naturalesa té tendència a despenjar-se constantment. El partit contra el Betis, la segona part, està fet a mida. És a dir, això està perdut, que algú revolucioni, tens llibertat per despenjar-te constantment, perquè el que hem de generar és caos, anada i tornada, i intentar de treure de... Perquè curiosament, el dia del Betis, l'ordre el posava el Betis, i el Barça el que havia de generar era desordre, perquè ja havia perdut aquest duel. Sergi Roberto, si juga com a lateral, també pot ajudar a equilibrar aquesta banda. La parella Sergi Roberto-Arturo Vidal seria una parella que Sergi Roberto li podria posar, diríem, ajustos tàctics per estar prendent de les vigilàncies. L'Atlètic de Madrid es recull amb molts jugadors, no és un equip que deixi despenjats. El Barça no se sent tan incòmode en la transició defensiva quan no hi ha jugadors despenjats. I després no hem entrat en el tema jerarquia del vestidor i necessitats de Valverde per trobar equilibri en la plantilla. I aquí és on Valverde també hauria de prendre una decisió, que és no crec que Valverde vulgui perdre Arturo Vidal la resta de la temporada, sempre que li serveixi com a solució per les seves característiques.
Sí, sembla que han anat recuperant la confiança mútua, no?, des d'aquell partit al camp del Tottenham, donant-li minuts poquet a poquet a Arturo Vidal, i fins i tot per una qüestió anímica seria molt dur per Arturo Vidal ara veure's fora de l'onze, no? Ara que feia referència al dia del Betis, i per com t'imagines aquest partit del Metropolitano, creus que és el millor dia per veure recuperada aquella assignatura que dèiem de que l'equip recuperi i saber com pressionar amb Leo Messi?
Home, és un estímul, no? Quan ja ho hem dit, que quan com diu el Bernat Soler, quan l'equip es posa en moda Champions, no?
Sí, que és partit Champions.
I que és partit... L'equip té una altra manera de pressionar. Però repassant el partit contra el Betis, és que la gran diferència entre quan hi és Messi i no hi és... És que la pressió passa de ser gairebé individual a ser zonal. És a dir, el dia del Betis, si repasses el partit, clar, com que Messi no té assignació individual, el Barça passa d'estar fent una cosa sense ell a tenir una pressió diferent amb ell. Per tant, l'equip també s'ha d'adaptar de cop i volta a pressionar de manera zonal i arribar en els moments de la pressió adequats a cada situació. Hi ha moltes maneres de pressionar. El Barça canvia una mica, però sempre dependrà del moment en què Messi pressioni i que els jugadors que estan al voltant de Messi interpretin bé el moment de la pressió de Messi. Això no és nou, no és de Valverde. Passava amb Luis Enrique i no passava tant amb Guardiola, perquè Guardiola el va posar de fals nou, que era la manera en què modificava menys les actituds de la resta quan havia tocava la pressió. Justament aquell moviment també tenia una lectura des de la fase defensiva, que era allunyar Messi de la banda, perquè quan Messi és a la banda i marxa en defensa, l'equip s'ha de reequilibrar molt ràpidament. Bé, és una de les... Jo crec que més que una assignatura pendent, Sònia, de cara al Metropolitano, perquè jo crec que això en dos dies costa molt, és que l'equip tingui al cap que aquell dia toca aquesta classe de pressió, aquesta manera, perquè hi ha Messi, i intentar entendre els seus moments selectius d'anar a buscar la primera pressió o d'anar a tapar la banda per reequilibrar-se. I és lògic que, com deia el Jordi, aquí l'interior dret tingui molta responsabilitat.
La Gemma farà campana a la Loto Xingu de divendres. M'avanço i li pregunto, perquè aquest serà el gran eix de la Loto Xingu de divendres, qui creus que farà de Rakitic al Calderón?
Jo creo. Claro, si lo supiera, pues ya lo daría. Yo apostaría por Sergi Roberto solamente por una razón, porque Sergi Roberto se ha ido más cerca y Arturo Vidal no vuelve hasta el jueves. Y el partido es el sábado.
Esto es una otra variable que no habíamos contemplado, certament.
Es verdad.
Edu, el Ricard en la seva llista, i ara també la Gemma...
I no és un crio, Arturo Vidal, eh? O sea, ya estas, no. Estas recuperaciones y cruzarte el charco, volver y un esfuerzo no, otra vez en 48 horas, cuidado.
També és veritat que no va molt carregat de minuts, però és veritat que és una variable que no havíem contemplat. Li vull preguntar a l'Edu, perquè a la llista del Ricard el número 1 és Arturo Vidal i el número 2 Sergi Roberto, què passa... tot i la seva condició actual de lateral, per davant de l'Anyà, de Rafinha i de Denis, que aquest cap de setmana publicaves a Mundo Deportivo que té coll avall que marxa al mercat d'hivern.
Sí, ara ja sí. S'ha resistit. L'any passat recordem, com hem comentat alguna vegada, que el club ja era partidari de vendre'l. Ell no, ell volia quedar-se aquí, volia triomfar al Barça, va rebutjar ofertes, però portem 3 mesos de temporada. És l'únic jugador de camp, juntament amb Samper, que no ha jugat encara ni Lliga ni Champions. Sí, va jugar a la Copa contra la Cultural, va ser capità fins i tot aquell dia, però després no ha tingut ni una sola oportunitat. I l'altre dia, el dia del Betis, és la gota que fa passar el got, perquè arriba a escalfar, però a l'Iñá també li passa per davant. I aquí ja veu que tot el Rafinha, que era transferible, li ha passat per davant, a l'Iñá, que té fitxat el B, li ha passat per davant, tothom juga i ell no. I ja és conscient que aquí no jugarà, i ha arribat el moment de, per poder seguir la seva carrera, marxar al desembre, acceptar que aquí no hi té lloc i provar una nova aventura.
Sí, en aquest cas, el missatge de Valverde amb Denis ha estat nítid i, diguem així, ha empès el jugador a buscar una...
És que no fos nítid a l'estiu quan van parlar tots dos.
Bona aquesta.
Perquè llavors sí que li va transmetre confiança.
S'hauria guanyat mig any.
A final de temporada, Denis va recuperar protagonisme, també va passar una època de 14 partits seguits sense jugar l'any passat, però a final de temporada va recuperar cert protagonisme, marxava Iniesta, semblava que podia canviar la cosa, a les converses que va tenir amb l'entrenador i amb el club li van transmetre confiança, i un cop ha començat el curs, és veritat que es va lesionar per temporada, però tot ha canviat.
Doncs Denis Suárez, una més que possible marxa al mercat d'hivern, i l'absència de Rakitic al Metropolitano, probablement una de les assignatures de la setmana. Avui hem fet una primera classe teòrica amb el Ricard Torquemada. Ricard, gràcies.
Per cert, que jo sóc de Nations League, eh?
Tu ets de Biscuit League, eh?
Sí, Biscuit. Però m'agrada molt el Biscuit, que la U...
No?
Humets la U.
Jo...
Te la menges, la U.
Vaig a estudiar... No, perquè es pronuncia així en anglès.
Ah, sí? Ah.
Sí, jo vaig estudiar a Brighton.
Ah, d'acord, d'acord.
Es nota.
Al costat... Vaig a casa el Bruno i els estius i faig Biscuit.
D'acord.
Bé. Ricard Torquemada, gràcies.
Adéu a
tothom. Ara tornem.